Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Hola, bon dia de nou. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional fan avui una operació conjunta contra una xarxa que falsificava documentació per poder aconseguir carnets de conduir fraudulentament. Aquesta xarxa utilitzava la base de dades oficial de la Direcció General de Trànsit a Girona i els beneficiaris podrien ser un miler de persones de tota Espanya. Segons diverses informacions, la xarxa l'encapçalaven un informàtic que treballa a la DGT a Girona i un intermediari que captava els potencials clients. És una macrooperació amb centenars d'agents policials. Els detinguts els podrien acusar de delictes de suborn i falsificació de document públic. I les policies treballen amb una llista d'atenció de fins a 800 persones implicades. S'acosta, recordem-ho, la convocatòria de noves eleccions, si no hi ha un gir els propers dies, ja que Esquerra i Junts estan en aquests moments més lluny que mai, a només dues setmanes del final del termini. Els republicans han escenificat el canvi de protagonistes en les últimes hores en la negociació i ha començat el que són els primers contactes amb En Comú Podem. Els dos partits es troben avui en una nova reunió i ahir es van parlar sobre cinc eixos: la transició ecològica, la salut, la reactivació econòmica, el feminisme i la situació dels presos de l'1 d'octubre. Recordem també que la velocitat màxima permesa a les vies urbanes i travessies d'un sol carril queda limitada a partir d'avui a 30 o a 20 km per hora en funció de les característiques. La normativa s'aplica a tot l'estat i suposa una reducció en relació amb els 50 per hora que ara són vigents en molts llocs i que ara està només autoritzada aquesta velocitat de 50 en dos o més carrils per sentits en aquestes vies. I es presenta avui al Vaticà el motu proprio del papa titulat Indicum Ministerium, pel qual es contempla la institució del catequista com un nou ministeri en l'Església. A l'acte hi haurà, entre d'altres, l'arcabisbe Rino Fisichella.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bizcemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bizcemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 4 minuts, comença 50ers.
Sergi Mas.
Què tal, família? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a aquest programa de ràdio que no té eslògan. 50ers, un programa de ràdio. Podem fer molts eslògans, els que vulgueu, però no tenim. No cal. I queda maco, però jo crec que al final acaba despistant. Ràdio Estel, 50, Sergi Mas, la ràdio artesana, sí, la ràdio con botes, sí, la ràdio maca, la ràdio propera. Però, bueno, al final Vas escoltar el Sergi, sí o no? Vàries coses. Primera, com ja us vaig comentar ahir, potser m'escolteu amb un to diferent. Som de primera divisió. Som de l'Espanyol. Soc de l'Espanyol, sí. M'ha felicitat. Bé, jo no he guanyat. El meu equip, l'equip dels meus amors, els colors blancs i blaus, que veiem al cel quan mirem cap a dalt, que a mi m'apassionen i són macos, doncs estem a primera divisió. Però, en tot cas, els responsables són els jugadors i els gestors del club. Punto uno. Tot i que m'he passat des de fa 3, 2 dies i un dia, fent una roda pels diferents mitjans de comunicació, Televisió Espanyola, BTV, Cadena SER, Cadena COPE, RAC1, Esport3, parlant de l'Espanyol. Cosa que jo crec que un seguidor no hauria de fer. Però, en tot cas, encantat, i aquí s'acaba la tournée de Sergi Mas per diferents mitjans, que per això està el club, ara que rebrà una bona pessigada de la Lliga Professional, al voltant de 50 milions d'euros, que no està malament. Que més d'una institució els voldria tenir per... Vés a saber el què. Això d'una banda. Per tant, gràcies. Número 2. La ràdio, aquesta estimada ràdio que ara la van disfressant amb una cosa que es diu podcast, que està molt bé i és de pagament, i al final és ràdio. Al final tot acaba sent paraules, efectes, música, silencis, com m'agraden els silencis i ràdio. I quan fas un programa de ràdio, i ja porto una mica de mili, sempre passen coses. I tens la sensació, alguna vegada ho he explicat, que avui m'escolten 3, avui m'escolten 10, però no saps si aquests 3 o aquests 10 o aquests 7.000 o aquests 40.000 no saps on són, ni qui són, ni a on t'escolten. Sergi Mas, per què dius això? Fa una estona, abans de començar el programa, doncs la gent, històricament, truca a la ràdio. Cada vegada menys, eh? També us diré. Soc un enemic constant, primer de Twitter, però hi soc. No m'esborro com l'alcaldessa. Jo hi soc, crec que has de tenir un perfil institucional. Evidentment, no contestar, no bloquejar, perquè dones presència i importància a l'enemic, que habitualment acostuma a posar un ou fregit com a fotografia del seu perfil de Twitter. Bé, és un bar, d'acord. Però habitualment la gent truca a la ràdio. Dic això de Twitter perquè... home, no... la ràdio s'està, de vegades, per mi, atuiterant. No sé si el terme és correcte, però s'està atuiterant. Què vull dir amb això? Home, doncs que a mi, tal com entenc aquest mitjà meravellós, no m'apassiona el fet que a un programa de ràdio m'apassiona la paraula, m'apassiona, el bon dia Maria, com estàs, bon dia Pere, com estàs, des d'on truques, com estàs, el to de la veu. La veu diu moltes coses de l'estat d'una persona i de com és una persona. A mi no m'agrada aquesta ràdio moderna, ho sento, no m'agrada. Puc dir-ho o ja no puc dir-ho? Crec que puc dir-ho, doncs gràcies. No m'agrada aquesta ràdio moderna que diu... Ens explica Pere Bunyol, 84, que... És a dir, llegir opinions que es fan a través de Twitter. Una opinió diferit i molt sesgada, molt tallada. A mi particularment no m'agrada. No m'agraden els missatges de veu. M'agrada la ràdio en directe i ja està. Dit això, fa una estona ens ha trucat una persona dient que una entrevista que vam fer farà 5 mesos, mínim, potser més, sobre un bastó que funcionava amb Bluetooth per les persones que patien certa problemes de mobilitat, no? Sí, problemes de Parkinson, exactament. Que aquest bastó s'activava i ajudava les persones que patien Parkinson. Segurament és una entrevista que jo, avui, quan ens han trucat, no recordava. Ja sabeu que teniu totes les entrevistes al web sergimas.barcelona. Una persona que, vés a saber què li ha passat, què ha passat pel seu cervell, què ha escoltat, segurament ho haurà escoltat al podcast, o algú li haurà dit... Bueno, ens ha trucat i ens ha dit... És que hi ha una persona que el necessita. Jo només per això... Jo ja he fet la feina. Ja me'n vaig... Avui ja he cobrat. De debò, avui estic content. Abans de començar el programa, només per aquesta trucada que, a més, no vol passar per antena. No vol... Escolta, com es diu això? Com teniu el contacte? Bé, hem anat al podcast, hem anat a la web i li hem dit a la persona. Miri, truqui aquest i ja està. Sense més altra voluntat de servei. I punt. Per tant, la ràdio no saps mai si quan estàs dient aquestes paraules, ara mateix hi ha un subsecretari, un conseller, un director general de... que va en un taxi i diu, perdó, aquest senyor de què està parlant? Que s'empatolla. Per què? Per què és de l'Espanyol? Per què viu? Moltes coses, moltes coses. Per tant, arran d'aquesta trucada que no ha entrat a l'antena, gràcies. I número 3, ja acabo la humilia d'avui, és demà en aquest programa Carles Francino. Amic, bona gent i gent que va de cara. I a mi amb aquests personatges, amb tot el carinyo del món, perquè això, si ho diu Koeman, li sancionen, jo puc dir-ho, amb aquests personatges, sempre al meu costat, sempre, sempre, sempre al meu costat. Bon amic, no d'ara, ja de fa temps, dels anys 90, per això som 50ers, ha patit durant 47 dies el coronavirus, el Covid. Ha perdut 6 quilos de pes, 7, pràcticament. Males notícies, li ha canviat una miqueta la veu. Mireu, Miguel Bosé. Lo de Miguel Bosé és una operació que realment ha tingut mala sort. D'acord. Però demà, encara que siguin 2 minuts, estarà aquí per dir bon dia a Barcelona, bon dia a Catalunya, aquí estic, la vida continua. Saludos, negacionistes. Endavant. Per cert, parèntesi, avui em vacunen, el programa s'acaba a les 11, a les 11.45 tinc una punxada aquí al recinte de Fira de Barcelona. Tinc moltes ganes, tinc moltes ganes. Li podeu dir ansietat, d'acord, tinc ansietat. M'és igual la vacuna que em posin, com si em posen horchata, m'és igual. Bé, horchata ja la tinc, però tinc moltes ganes. I tinc moltes ganes també demà de parlar 2 minutets amb Carles Francino, perquè ens expliqui res, no vull drames, no vull llàgrima fàcil, perquè m'expliqui, tal i com comunica en Carles, com es passa això. Com es passa això? Ah, i la setmana que ve, un veí meu, del barri d'Horta, Jordi Sánchez, també un altre afectat per la Covid. El teniu present, amb un somriure, i l'hem tingut present ara, veient fotografies de Jordi Sánchez, l'actor. L'actor. Molt prim, molt prim. Cosa que ja ens ha tret el somriure que teníem de la seva primera versió, Jordi Sánchez. No per demostrar ni per fer saber a ningú que no es cregui tot plegat, tot això, que això és un invent, simplement per recordar que la mascareta és absolutament necessària. I no vull entrar en debats que no sumen, particularment que no sumen, sobre el que ha fet una part de la població aquest cap de setmana. Una part, Veiem la fotografia. No veiem la fotografia de la gent que està a casa, evidentment. És com aquell que vol demostrar que hi ha ovnis. Mira, aquí hi ha una fotografia d'un ovni al monestir de Montserrat, d'acord? Pot ser un muntatge, pot ser no un muntatge. Però jo no puc demostrar que no hi ha ovnis en fotografies del cel on no hi ha ovnis. És evident. Per tant, calma, i ara sí, acabo. Sabeu de la meva debilitat pels gossos. Sé que una bona part de vosaltres sou 50ers, 60ers i 70ers, ja ho sé. Que hi ha una bona part de la població, una bona part de la indústria que us aparta perquè ja heu fet el que heu de fer, ja teniu els diners ingressats. Malament, eh? Anem malament. Doncs, parlant de gossos, avui ve el periòdico de Barcelona, el periòdico de Catalunya, perdó, un reportatge sobre Alfredo i Rodolfo. Alfredo és un home de 52 anys que el van ingressar, víctima de la Covid, i l'única cosa que li va preocupar era Rodolfo, un cocker meravellós. Jo he tingut un cocker. Ja la coneixeu, Manolita. Em va deixar fa 3 anys i encara ho tinc al cap. Cada dia, de fet, tinc una escultura que em va regalar un oient de Manolita, un cocker blanc i negre adorable, i cada dia li faig un petó quan surto de casa. I cada dia, tot i que han passat 3 anys, obro la porta de casa i tinc la impressió que escolto les seves petjades al terra de casa. I malauradament no és així, però en el fons sí és així, perquè si la tinc al cap, i a més la recordo amb molta alegria, fins i tot quan era pesada i no em deixava fer la migdiada, perquè pujava al sofà i... Bueno, ja sabeu que tots haurien de ser gossos. Que si tots fóssim gossos, segur, el país, la ciutat, digueu-li com vulgueu, més igual, el tros, l'autonomia, la zona franca, tot aniria molt millor. Però entenc que és impossible. Però veieu els gossos? Escolta, a Rodolfo, aquest cocker adorable, en aquest cas de color marró, el va adoptar una família sota l'auspici municipal i ara han tornat Rodolfo i Alfredo, que és una bona història per un curt d'aquests de... que emet Movistar Plus. Oi, en Movistar Plus, Rodolfo i Alfredo. Doncs, al final, sembla que el món s'acaba, que no s'acaba, però si s'acaba, s'acaba bé. Per tant, me n'alegro molt. Et diria més pel gos que per ell, perquè sóc així de raro. Família, comencem 50ers. La homilia avui ha durat un quart d'hora, aproximadament, i tenim a la nostra taula Blanca Soriguer. Amb ella parlem d'aquí una estona, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Què és la Zona Franca, a part d'aquells carrers sense botigues? Què és? Sabeu el que és la Zona Franca? Sabeu tot el que aporta la Zona Franca a l'economia de la ciutat? Ho sabeu? Molt bé. Sabeu per què tinc el mòbil connectat? Una vegada més m'he equivocat. Ara el posaré en modo avion. És un quart, comencem 50.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Surprise, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Ella es diu Blanca Soriguer. Blanca Soriguer, què més? Bon dia, Blanca.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Benvinguda a 50ers. Benvinguda.
Gràcies.
Blanca Soriguer, què més?
Borrell.
Borrell. Nascuda a la Pobla de Segur l'any 1973. D'aquí poc, teòricament poc, s'afegirà aquesta gran colla, aquesta gran tribu de 50ers, que és un, per mi és un valor afegit que ja sabem, o pensem que sabem, que tenim la vida dominada perquè tenim una mili i una bona veterania que ens fa dubtar poc de les coses i ens fa decidir, i a més amb orgull. Com estàs, Blanca?
Molt bé, la veritat és que molt bé, encantada d'estar aquí.
Saps on vens?
Sí.
Sí?
Em sembla que sí. Bueno, però suposo que al final de la nostra entrevista segurament sí. Ho sabré millor.
Vale, sí, espero que sí. La primera qüestió que acostumo a fer als convidats és vostè feliç regularment?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí, sí. La felicitat, sempre he pensat que són moments, no?
Sí.
No és una felicitat constant, és una felicitat de moments diaris.
Mm.
Aposto pels moments diaris, encara que siguin molt petits, però moments diaris.
Encara que sigui anar una mica de güello, perquè estem al principi de la xerrada, més que entrevista és xerrada, l'última vegada que has plorat de felicitat, la recordes?
L'última vegada?
Sí.
Bé, soc molt emocional, aleshores realment doncs ploro i ric, bàsicament, quasi cada setmana.
Carai. Carai, això està bé, eh?
Sí.
Allibera.
Sí, sí.
Allibera.
Sí, sí. Allibera tot tipus de sentiment i tot tipus de situacions. Mm.
Se't passa ràpid?
Se't passa molt ràpid, sí.
Sí?
Sí, sí. Això també és un gran avantatge.
Mm. I l'última vegada que has rigut de felicitat, veient una pel·lícula amb una persona que ha tingut una pífia a casa, l'última vegada?
No, ahir vaig riure molt, al matí. I a més al matí està molt bé, perquè clar, aixecar-se... El meu pare i la meva mare sempre m'ho deien.
Sí?
Diuen, tu t'aixeques ja contenta, i això és molt important. Perquè, clar, després, evidentment, doncs, durant el dia, doncs, bueno, l'actitud, no? Sempre penso que l'actitud és la base de qualsevol situació que et puguis presentar cada dia, no? Perquè cada dia tots, absolutament tots, tenim situacions doncs, que no ens agraden, situacions molt positives, inesperades, i així és, no? I la vida és així, el ser humà, doncs, així. L'actitud és l'única cosa que realment intentes alliberar qualsevol situació crítica amb una actitud positiva. L'actitud positiva, per mi, és la base de tot.
Com arriba Blanca Soriguer a ser la directora, una dona, a ser la directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona?
Bueno, treballant molt.
Normal.
Treballant molt i, bé, sobretot, la veritat és que jo no m'ho hagués pensat mai, les coses com són, no?
No,
no. És a dir, jo vaig començar amb la indústria firal, les fires sempre m'han agradat moltíssim, això sí que ho tenia clar,
sí.
des dels 20 anys o 22, una cosa així, i la veritat és que, bueno, que vaig tindre l'oportunitat de començar amb una multinacional de fires important ja fa, pues, imagina't, no? Pues 26 anys, no? O 25.
Sempre a Barcelona?
Sí, bueno, vaig estar fora a l'estranger, però sí, el que és la primera feina a Barcelona. I aleshores, doncs bé, vaig aprendre moltíssim, vaig tindre l'ocasió de conèixer el Consorci de la Zona Franca a través d'un projecte que vam fer justament amb aquesta multinacional de fires.
Sí.
Jo, realment, en aquella època, doncs, estem parlant que tenia 27 anys, no sabia ni el que era la Zona Franca.
Carai.
De fet, la Zona Franca ha sigut sempre, bueno, és una institució pública del govern d'Espanya, centenària, però ha sigut molt desconeguda. I des de fa uns 25 anys, és a dir, durant 75 anys va ser bastant desconeguda en el seu moment,
sí.
I els últims 25 anys el que van fer, sobretot, és al seu moment, les persones que estaven dirigint, no?, a la institució, doncs és fer justament fires, no?, fires que demostressin l'activitat principal del Consorci de la Zona Franca. I per això vam crear el Saló de la Logística i el Barcelona Meeting Point, que és un saló de real estate. I bé, jo vaig començar, diguéssim, amb aquesta aventura. Sempre parlo d'aventures perquè tot és una aventura, al final, no? Si t'ho prens com des d'un punt de vista així, doncs és molt més divertit tot.
Mm-hmm. Mm. Tot és provisional. Clar, tot els...
Estem de pas, sempre.
És que sí? Jo ja ho deia Luis Eduardo Gaute amb una cançó. Quan parlem de la Zona Franca, jo estic convençut, no l'hem fet, i potser l'hauríem d'haver fet, però sortim al carrer, que és la Zona Franca. No sé si la gent té la sensació de dir... carrers llargs, avingudes llargues, poques botigues, poc aparcament, molta indústria, no sé si Mercabarna... Tens la sensació de que, de forma general, ara parlo de Barcelona, el col·lectiu, la població, sap el que és la Zona Franca i més enllà entrem en altres consideracions del tipus què es fa allà i què destila tot el que es fa a la Zona Franca.
No, jo crec que la ciutadania, perquè clar, una cosa és l'ecosistema empresarial,
sí,
institucional i la ciutadania. Des del punt de vista institucional, la Zona Franca, evidentment, sí que és coneguda,
sí.
No? Perquè nosaltres som una institució i, a més, dintre del nostre plenari hi ha totes les institucions, no? Bueno, pràcticament totes.
És de l'Estat, m'has dit abans.
Sí, pertanyem al Ministeri d'Hisenda.
Vale, però és de l'Estat, la zona,
sí, sí,
aquest carrer Comtes de Bell-lloc, no és de l'Estat.
La Zona Franca és de l'Estat.
Uh-huh.
Sí, i la presidenta, en aquest cas, no executiva del Consorci de la Zona Franca, és l'alcaldessa de Barcelona. O sigui, actualment és l'alcaldessa
sí,
de Barcelona, però
sí, sí.
No és una presidenta executiva, és una presidenta del plenari.
Vale.
El delegat especial de l'Estat, que és el
Pere Navarro,
està nombrat per Consell de Ministres i ell és el president executiu, és a dir, és el màxim responsable 100% de la institució.
Mm.
I bé, nosaltres doncs, el que fem és gestionar un polígon industrial d'uns...
I a la directora, perdó, qui nomena la directora?
No, jo sóc una tècnica, és a dir, jo...
No, sóc una tècnica, no, si ets la directora, no seràs la persona que posa allà els llens.
No, però vull dir que no jo l'estic nombrada per Consell de Ministres, o sigui, jo sóc una evidentment una alta directiva, però, diguéssim, de gestió privada, 100%.
Mm. Vale.
Nosaltres no som funcionaris allà.
No. Què és la primera obsessió en positiu que té Blanca Soriguer com a directora de la Zona Franca? A dir, ostres, això ha de sortir sí o sí. Ara veig que del... Deixa'm, que jo tinc molta memòria, eh? Del 5 a 8 d'octubre hi ha, aviam si ho dic bé, Barcelona Week... Se m'ha oblidat.
Barcelona New Economy Week.
Ara,
sí,
Barcelona New Economy
Week. Sí.
Que han fet un vídeo corporatiu francament molt bonic, amb moltes paraules que estan de moda, és veritat, però que impacta i, a més, verifica que amb la vacuna i amb la desaparició progressiva i lenta del Covid van a tornar a passar coses boniques a Barcelona.
Sí. Bueno, de fet, nosaltres l'any passat, clar, a l'octubre de l'any passat,
sí.
Que estàvem en una situació, doncs, evidentment, molt... Bueno, ja la sabem, no?
O sigui, sí.
Bastant pitjor que ara. Lamentablement, doncs, inclús així, el que vam fer és vam crear un esdeveniment híbrid, que sempre hem dit que estava vacunat del Covid, en el bon sentit, perquè ens vam adaptar realment a les circumstàncies. O sigui, el Consorci de la Zona Franca, i tot això ho vam fer internament, és una creació pròpia interna,
sí.
Vam doncs, crear, dissenyar i preparar tota la plataforma tecnològica per donar una reactivació a diferents sectors d'activitat que nosaltres representem, com és el sector de logístic, el sector de immobiliari, digital industry, economic zones. Vam fer 5, va ser un èxit. El vam fer a la ciutat de Barcelona, perquè això també és una altra de les línies estratègiques que tenim com a Consorci de la Zona Franca, és estar a la ciutat de Barcelona. No? La Zona Franca, de fet, estàs a mig quilòmetre del port i a mig quilòmetre de l'aeroport, però no ho sembla.
No.
I és així. Per què? Perquè no tenim aquesta sensació mental. I aleshores el que nosaltres volem fer justament és apropar-nos molt més a la ciutat de Barcelona. Una manera d'apropar-nos va ser aquesta, no? Impulsant el Barcelona New Economy Week, potenciant l'economia, reactivant-la i sobretot sent una finestra d'oportunitat d'economia i de reactivació i de positivisme, no? Durant aquella setmana a la ciutat de Barcelona vam poder fer...
Doncs, va ser un èxit.
Va ser un èxit, vam fer diferents platós de televisió, a l'estació de França, a la Casa Seat, a Telefònica. Vam tindre 11.000 assistents digitals globals, és a dir, tot el món va estar present, més de 111 països, i realment va ser tot un èxit. De fet, ara estem fent ja la segona edició i el que farem és doblar l'oferta. És a dir, passarem de 5 platós a 10 platós a la ciutat de Barcelona, segurament també estarem a la Pedrera, estarem al Roca Barcelona Gallery, a Casa Seat, a Telefònica, a l'Estació de França, a diferents emplaçaments molt singulars de la ciutat, perquè realment també la projecció de Barcelona i de les good news, no?, de Barcelona realment doncs, siguin arreu del món.
De Barcelona i de l'entorn, el que s'ha dit sempre, cinturó vermell, encara que sigui vermell, verd, taronja o blau, també?
Sí, és una... O sigui, és economia...
Per l'Hospitalet, que és una ciutat superpotent, bueno, la segona ciutat de Catalunya en número d'habitants, clar, jo crec que...
És tota la regió metropolitana.
Vale. No sóc ningú, però també, si voleu, el Camp de l'Espanyol també és un bon... No, és un bon element, allà que es fan casaments i actes, etc. I no tinc cap tipus d'interès ni comissió, però, bueno, que entenc que...
Sí. Fa 2 anys ho vam fer amb un club.
Quin club? Vale, ja està, no cal comptar. No, és que sembla que cada pregunta tingui un rerefons de mossegar les ungles, i no és veritat. Costa molt a un equip, a un club que no guanya, està present. I la clau que jo crec que amb aquesta pandèmia ens ha ajudat molt és comunicar. I necessitem comunicar, fins i tot gent i organismes que en principi no estan ideats per comunicar, però qualsevol tipus d'empresa és la base. I al final la base és aquest catxarro que serveix per tot i, a més, per parlar per telèfon.
Sí. Mòbil. Per això el Viniu va tindre tant èxit, no? Perquè, clar, nosaltres que hem organitzat fires durant molts anys, no?, que és una divisió, diguéssim, a part del consorci, un dels grans reptes que vam tindre al Viniu és comunicar als 400 speakers que vam tindre, evidentment, a nivell global, que els PowerPoints estaven prohibits. En el moment en què tu li estàs dient això a un speaker que pot ser, per exemple, un director general o una directora general d'una empresa de logística, que evidentment no estan acostumats a anar a la televisió perquè bàsicament no és el seu mitjà, però sí que estan molt acostumats a fer presentacions, quan els dius això, el repte és molt gran. Per què? Perquè ells tenen molt clar el que saben dir, però de la mateixa manera que comuniquen sempre. I els vam fer pujar a l'escenari. Pujar a l'escenari significa, doncs, com ara estem aquí, no? També, no? És una forma de comunicar en els que has de deixar els missatges molt clars, però sobretot també no deixes de seduir, amb el bon sentit de la paraula, a una audiència, perquè amb poques paraules i amb molt poc temps entenguin realment quina és l'activitat que tu estàs fent.
Per què vau prohibir els PowerPoints?
Bé, perquè realment jo crec que estan més que caducats, però...
Menos mal. És quan vas a presentar un projecte en PDF, diu, això, porta'm un vídeo, xato, porta'm un vídeo i ja està. Estan més que caducats.
Exacte.
Comencem a tenir el primer titular de l'entrevista, de la xerrada. Els PowerPoints estan més que caducats, però encara es fan servir,
Sí, es fan servir per depèn de quins àmbits i sobretot per depèn de quins interlocutors tinguis a davant, perquè encara estem acostumats amb això. Però el Viniu no, el Viniu va ser una aposta molt, molt arriscada, molt disruptiva, i realment, amb aquest aspecte, doncs vam ser molt exigents amb que fos així, perquè va ser tot un èxit justament per això, perquè vam donar l'oportunitat de que empreses que estaven acostumades a un mitjà tradicional doncs s'atreveixin també a comunicar d'una forma diferent. De fet, al mateix moment teníem el Nando Jubany veient com feia unes croquetes, no? És a dir, dius, bueno, ¿y esto exactament aquí?
Sí.
¿Qué es lo que hace, no?
Sí.
Pues lo que hace es la vida en si, no? O sigui, a la vida tenim moltes coses, no? No només a la vida, diguéssim, laboral i econòmica, sinó que tu al teu dia a dia tens molts més inputs que també són molt importants i que també li dones molt valor.
La Zona Franca, com a tal, perdona, Blanca, no té el glamour, no li falta ser glamour, que jo crec que no tindrà mai per ser, perquè és un lloc concret on hi ha molta indústria, no? Ara crec que hi ha una conselleria que ha enviat, igual m'equivoco, ha enviat un edifici, uns quants treballadors a un edifici nou, és possible? Una conselleria de la Generalitat? Potser m'equivoco, eh? Hi ha un silenci. Hi ha un silenci. Potser m'estic equivocant en un altre lloc, però jo diria que no. Jo crec que hi ha una conselleria que ha enviat allà uns quants... com a espai físic, la zona franca té algun tipus de repte?
Sí, en tenim molts, Això forma part de la gran aventura que ara mateix estem fent, no? És a dir, tenim molts de reptes. És una ubicació geogràfica, estratègica, logística, evidentment, i industrial. De fet, per això ara mateix podem dir que inclús amb la situació en la que tenim estem quasi en plena ocupació. És una zona econòmica molt important per la ciutat de Barcelona, per tota la regió, però també per tot el sud d'Europa. Evidentment, aquí, quina tipologia d'empreses ens estem trobant? Doncs empreses de serveis, empreses industrials, empreses del sector automòbil, empreses químiques, i nosaltres el que estem fent és dinamitzar aquesta economia i, sobretot, digitalitzar-la. Què vol dir això? Que estem transformant el territori. Per què? Doncs perquè, evidentment, doncs, millori tot els... perquè aquesta economia reverteixi a la ciutat, reverteixi al país i reverteixi absolutament als llocs de treball i a la tipologia d'aquests llocs de treball, no? Quan tu estàs digitalitzant la indústria, també estàs millorant aquest lloc de treball. Per què? Perquè estàs buscant uns perfils adequats per a aquest tipus d'activitat. Estem parlant de, bueno, doncs, perfils molt més graduats, enginyers, tècnics, dissenyadors... la indústria està canviant moltíssim perquè nosaltres ara mateix, per exemple, dintre del Consorci de la Zona Franca, al mateix edifici que tenim, amb una tercera planta que normalment doncs, hi ha oficines, estem fabricant. El Consorci de la Zona Fàbrica fabricava amb impressió 3D,
ole,
amb la tecnologia additiva, i ara mateix vam impulsar aquesta tecnologia fa 2 anys. Tenim 60 startups que estan justament doncs, aplicant aquesta tecnologia per fabricar ulleres, per fabricar molts dispositius dentals, per fabricar motos. Es fabrica la primera moto fabricada amb impressió 3D, s'està fent a la Zona Franca.
I funciona. Un altre titular, m'agrada. Una moto?
Moto. Una moto que és la primera al món. Justament ahir estàvem amb el seu CEO i, bé, evidentment, la tenim allà exposada i ens ho estàvem comentant, no? I tot això està passant a la Zona Franca.
T'enfadaràs amb mi. T'enfadaràs amb una persona que acabes de conèixer, però m'acabo d'assabentar. Igual és una notícia recent, igual és una notícia de fa un any, però... el que dèiem abans, comunicar la clau. És la primera moto del món que s'està fabricant en 3D, s'està fent a la Zona Franca.
Sí.
Em sembla meravellós. Jo, perquè avui he portat aquestes, però les meves ulleres habituals són de color marró i estan fetes amb una impressora 3D.
Sí.
Amb el valor afegit que tens, que et poses davant d'un ordinador, et fan una foto i un vídeo i dius, et senten bé, sí, no, però tu les ulleres físiques no les veus, no les tens. No les tens. I al moment que diuen aquestes, i fan unes ulleres, una.
Per tu.
Per mi.
Però bueno, és que estem imprimint el Saxo amb impressió 3D, en format de 2 pams, diguéssim, ara no sé què és, o sigui, doncs són 20, 40 centímetres, no? O no, 25 centímetres, una cosa així, a la Zona Franca també. És un Saxo que no fa soroll, que tu el connectes amb el teu iPhone, amb el teu telèfon, val? El teu dispositiu,
sí.
I a part que és molt més fàcil aprendre a ser un músic, no? És molt més econòmic i te'l pots emportar absolutament a tothom, a tot arreu. Bàsicament perquè un músic, justament, per cert, de Catalunya també, un català, val? Gent jove, molt preparada, però sobretot amb reptes que solventen, o sigui, són reptes que al final són els problemes que tenim acaben solventant-los ells, no? Com? Doncs ell com a músic pensava, jo viatjo el 80% del meu temps i clar, la meva passió no la puc portar amb mi. Vaig a crear i vaig a fabricar un saxofon amb impressió 3D en el que ara mateix doncs, ja s'està produint més de 1.000. Evidentment, tot això s'està fent a la Zona Franca, una part important, no? Perquè aquí allà el que fem és ensenyar-los el disseny, la fabricació additiva. Nosaltres vam fer una inversió de 3 milions d'euros. Per això serveixen les administracions públiques, justament per crear aquestes oportunitats.
Deixaré un silenci, perquè el silenci m'agrada molt particularment i veig amb una expectació inusitada a Toni Huguet, a punt de jubilar-se, i a Estefania Burgos, escoltant-te amb molta... amb molt d'interès, cosa que fa temps que... passa habitualment, però m'encanta que em diguis això i que em comuniquis això, i com a persona que més o menys comunicador, que està més o menys al dia, m'autodenomino com a desinformat absolut de coses que esteu fent.
No, això és culpa nostra, en realitat. De fet, justament ahir vam arribar a aquesta conclusió, no? A veure, quan tu estàs impulsant una tecnologia, evidentment el que fas és comunicar la tecnologia, perquè, sí, perquè l'estàs impulsant perquè no és conegut al mercat.
Ai, i aleshores... Ai, que tindràs en contra l'equip de comunicació, el tindràs, home, directora, igual...
No, fa molt bé. No, el que passa és que sí que és veritat que estàvem focalitzats en comunicar quins avantatges té la tecnologia.
Vale,
aleshores, durant aquest temps hem estat comunicant la tecnologia, fent una part didàctica molt important, doncs, d'entendre quins són els grans reptes, no? Per exemple, és una tecnologia que és molt aplicable, evidentment, a qualsevol tema de ciències de la salut, molt aplicable, d'una forma molt important, perquè, clar, estem parlant de, per exemple, tots els dentistes, no? Doncs les cèdules de descarga, clar, és el moment.
Aquí.
Que necessitem tots una.
Sí, sí. Sí, que et surten a YouTube, quan estàs a punt de veure un vídeo de YouTube i surt... Ja tiene usted la cédula, ¿eh? Ja està.
Després,
a no ser que surt aquell noi que... Jo hablo 8 idiomes en 2 meses. Bueno, que ja cansa una mica.
Ah, sí. Jo també l'he vist, aquest.
Fins aquí l'estafa. Un noi que vol cantar a la televisió de Galícia... Bueno, és igual, no canvio de tema. Disculpa, Blanca. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. I aquí aturo l'entrevista, aquí, Barcelona. La marca Barcelona. Uah, Barcelona. Ostres, quin tros de ciutat que tenim. Primera, un petit abans. Quan vas venir des de la Pobla a Barcelona, tu eres una de les habituals a anar a Sony Mac i tornar a casa amb 18.000, com era jo, fulletons de les empreses? Aquí comença la teva...
Vaig treballar a Sony Mac.
Mital.
Veus? Ja no recordava, ara mira, m'has fet tornar al passat, sí, me'n recordo. Sí, era una gran fira.
És una gran fira.
Sí, el que passa és que era, per mi era.
Era, sí. Era. Ja està, ja ha passat. Ja ha... Les coses s'han d'ubicar al seu lloc, sí, i al seu temps. Era. Vale, doncs me'n vaig a Fira, Zona Franca, Sony Mac, i me'n vaig a la marca Barcelona. Serà molt cutre que jo et digui, puntua Barcelona avui dia, i quin és el teu... com a cognom de la teva, d'aquesta administració que es diu Consorci de la Zona Franca de Barcelona, quin seria el teu objectiu? Evidentment seria de Déu, però... I això igual té alguna resposta que frega la vessant política, que no vull parlar perquè no m'agrada, però com veus Barcelona? Ja no la puntuïs, és igual, com la veus? Avui, i com la vols veure?
Bé, la veritat és que Barcelona ara mateix...
Ui.
Doncs no la veig bé. Sincerament, no? El que passa que sí que és veritat que Barcelona és una gran ciutat. És una gran ciutat, la ciutat en si. La nostra ubicació és perfecta. És perfecta, però s'ha de cuidar. S'han de cuidar realment els conceptes, aquells que nosaltres volem potenciar perquè es vegi una imatge de Barcelona global, una imatge com la vam tindre fa molts anys, una imatge de... s'està parlant molt d'emprenedoria, però no és només l'emprenedoria. És a dir, els joves de Barcelona han de poder tindre feina, i actualment el 40% dels joves estan al paro.
I això de qui és responsabilitat?
Això és responsabilitat de tots. Vale. A mi no m'agrada acusar amb uns o amb els altres, perquè al final aquí estem... al final és com una família, no? Mm. És a dir, és un grup de persones en les que totes tenim un objectiu, i al final el que hem de fer és sumar perquè realment arribem a aquest objectiu. Aquest és el gran problema, la suma. No hi ha sumes per acabar multiplicant, per millorar tots. I jo crec que aquest és el resum que em faria de qualsevol repte que tinguem ara mateix, no? Amb el Covid s'ha demostrat. Amb el Covid, al final, evidentment estem, doncs, bueno, no ens hagués agradat estar com estem. Però realment, la humanitat ha fet moltíssimes coses per solventar aquest problema del Covid. I això és una suma de tots. Ens han pogut criticar tots, però al final ens estan vacunant. És a dir, és que és la realitat, i això ha sigut una suma de tot i una voluntat de tots. Per què? Perquè el problema el teníem absolutament tots. Aleshores, amb la ciutat de Barcelona, jo crec que si es comencen realment a sumar iniciatives guanyadores, i les iniciatives guanyadores vol dir lluitar perquè la ciutat continuï brillant com van brillar al seu moment, perquè la ciutat continuï sent una ciutat oberta, perquè la ciutat continuï sent una ciutat on realment l'economia és important, perquè no ens enganyem. Sense economia no hi ha futur.
Totalment. Totalment. Tu ets una de les moltes persones que, com servidor, per exemple, pensen que el moment brillant de Barcelona va ser a l'etapa olímpica fa 28 anys, o ha tingut moments millors des de llavors.
Jo crec que ell va ser el despertar.
Sí, despertar.
De Barcelona, sí. Des del meu punt de vista. Clar, evidentment, doncs, fa 28 anys jo tenia una altra edat, tenia unes altres opinions, però vull dir, vist ara en perspectiva,
sí
que és veritat que jo crec que va ser el despertar, que es va mantindre durant molt temps, però jo crec que ara el que falta és un altre despertar, no? Quan tu despertes, fas un renaixement. Aquest renaixement és una forma nova d'actuar. O sigui, tu pots viure de rèdits o pots fer un renaixement. Per exemple, això el Consorci ho han fet.
Sí.
El Consorci de la Zona Franca, quan estàs gestionant un patrimoni públic en el que bàsicament el 90%, tenim un 90% d'ocupació plena, pots decidir, bàsicament, anar fent-lo de sempre o pots fer un renaixement real, no? Pots aportar més valor. Aquest aportar més valor és, per mi, l'objectiu que hauria de tindre qualsevol institució i, evidentment, qualsevol ciutat. Aportes més valor aquí. Primer, als teus ciutadans. Segon, a tota l'economia que envolta. I tercer, evidentment, a tots aquells que volen invertir en aquesta ciutat. Perquè no ens enganyem, sense les inversions de fora, ho tenim fotut, també.
Blanca, a mi Barcelona, soc de Barcelona, m'agrada Barcelona, també entenc que a Barcelona li cal una perruquera per modificar el to, el cabell, moltes coses. Com són les relacions del Consorci amb Barcelona? Són bones, són correctes, són millorables sempre? Sempre ho han de ser.
Són molt bones. De fet, el Consorci de la Zona Franca fa moltíssimes coses per Barcelona, no? Ara mateix estem dissenyant un projecte que és a l'edifici de Correus, allà a Via Laietana, davant del mar. És a dir, nosaltres com a grans projectes a curt termini, perquè nosaltres sempre tenim molts de projectes, però diguéssim a curt termini vol dir els propers 2 anys.
Sí.
Un va ser l'any passat, el 21, ja, com ja m'ha explicat. L'altre és...
aquest any.
Sí, aquest any el tornem a fer, el farem cada any.
Sí, sí.
L'altre és l'impuls de les noves tecnologies i aquesta digitalització, i això al final com es tradueix amb el que he comentat abans, i a més amb una inversió de 25 milions d'euros que estem impulsant 100% el Consorci de la Zona Franca, i recordo que el Consorci no rep absolutament cap impost de cap ciutadà, diguéssim, i fem una inversió...
És important això, aquest matís que has fet és important, eh?
Molt important, perquè això, de fet, no queda massa clar, i sempre ho diem a les entrevistes, perquè volem que quedi clar. Nosaltres no rebem absolutament ni un euro. Evidentment, el que fem és revertir-ho a la societat, que per això som una administració pública, que gestionem un patrimoni públic i som molt conscients i molt responsables d'aquest ADN que tenim, no? Aleshores, aquesta inversió de 25 milions d'euros és amb un projecte que es diu D-Factory, que al final és la factoria del futur. Sí. La factoria del futur vol dir indústria 4.0. La indústria 4.0 és la digitalització de la indústria, és a dir, que les fàbriques ja no són màquines, sinó que realment molta tecnologia. I tot això s'inaugurarà el 16 de setembre a la Zona Franca.
Ah.
Sí, ja et convidarem.
Bueno.
A tu i a tot el teu equip.
Bueno, és que després haurem de parlar, perquè és que, clar, jo estic molt interessat en aquestes coses que es fan a la Zona Franca, sigui a la planta 3, sigui a qualsevol tipus de planta, per donar-les a conèixer. Perquè jo que tinc, bueno, l'orgull, perquè sóc així de friqui, de posar un domini a la meva web, que és sergimas.barcelona, que ara és disponible, en lloc de .com, .es, .cat, no, Barcelona, perquè m'agrada la marca i perquè entenc que és una marca fantàstica, d'admiració arreu del món. Els Jocs Olímpics tenen molta culpa, d'acord? Però dels Jocs Olímpics ja han passat, mare meva, 28 anys i hem de seguir donant voltes a aquests pedals, d'acord? Jo que surto habitualment a Madrid, quan torno a Barcelona, la veig, amb carinyo dic, un poble, és petita, Madrid no s'acaba mai. Vinga, i una glorieta, i ara una altra... No s'acaba mai. Barcelona és petita. Arribes a Sants i dius, pues hi ha 4 taxis. A Madrid no s'acaben mai. No s'acaben mai les avingudes ni... És Barcelona és assequible, és maca, és propera, té el mar. És agradable. Bueno, tot potser era una excusa per dir que reivindico molt la marca Barcelona i la primera mostra és el domini que jo tinc, una web que... Visiten 4 o 400, no sé quants, és igual. Però estic content. Tu penses que aquesta passió per Barcelona la tenen els barcelonins o la nota que li dona la ciutadania des de la suposició més que des de la informació? Entenc que és una mica... Bah, Barcelona, com està Barcelona?
Bah. Bé, sí. Jo crec que... Bueno, la marca Barcelona té una força imparable, o sigui, té moltíssima força. El que passa és que, com totes les marques, s'han de cuidar i s'ha de fer un restyling realment d'aquesta marca, no? Dels valors d'aquesta marca. Potser hauríem de començar a pensar amb quins valors té la ciutat de Barcelona? Actuals?
Sí.
No, perquè les coses van canviant. En el moment en què tots coincidim amb aquests valors, pots dissenyar una marca a Barcelona perquè pots sentir-te compromès amb aquella marca. Parlar de Barcelona només perquè té mar i perquè al seu moment vam ser el que vam ser, doncs al final tot això es dilueix. Per què? Perquè tenim molta competència. Perquè ho acabes de dir tu també. És a dir, Madrid també està... Bueno, Madrid està en plena... Bueno, a part del que està passant, no?
Sí.
Però vull dir, Madrid s'estan fent unes inversions molt importants i aquesta és una realitat. Però jo crec que s'ha de comparar de forma més global. És a dir, hi ha grans marques i grans ciutats al món que realment són molt comparables amb Barcelona i en els que aquí és on nosaltres ens hem d'emmirallar, no? Per què? Perquè la competència Barcelona-Madrid al final és una cosa... que, bueno, ho han fet tota la vida, és normal, és com els partits.
Sí.
Però vull dir, realment, jo crec que no aporta tant, no? És a dir, t'has de comparar amb grans ciutats del món en les que realment, doncs, ara mateix tenen valors similars als teus perquè inclús així puguis fer ponts, no? Ponts entre aquella ciutat i la teva, no? Barcelona té grans valors. Per exemple, nosaltres amb el Barcelona New Economy Week en vam destacar tres, no? Un, la gastronomia, l'altre, el disseny i l'altre, la part cultural. Evidentment, en té moltíssims, però, bueno, al final has de posar el foco, no?
Sí.
La gastronomia. Amb gastronomia som boníssims. Val? Pues clar, s'han de fer més coses. S'han de fer més coses per realment fer que aquests valors tinguin molta més predominància, perquè els puguem viure més, perquè els puguem respirar, perquè els puguem sentir. Si tu no ho sents, no t'ho creus. Val? Perquè parlar d'una marca al final és parlar del que tu sents,
tant,
de la marca, del que t'aporta.
Veus?
Això sí, és una cosa. L'altre és el disseny. El disseny, Barcelona sempre ha destacat en disseny. És a dir, tenim grans dissenyadors i això el Barcelona New Economy Week també ho vam fer, no? Llavors, són petites coses, com per exemple, al plató teníem, doncs, mobles dissenyats per dissenyadors de Barcelona, no? Són petites coses, però que tots hauríem de, diguéssim, formar part d'aquest sentiment, no? Moltes vegades la gent parla de Barcelona, però no parla d'això. La marca és una marca, però què hi ha detrás de la marca?
Sí.
O sigui, què engloba aquesta marca, no? El disseny és un altre. La part cultural. La part cultural també és un tema molt important, no? Al final són tot valors que són arguments de visita de molts internacionals que venen aquí, que són arguments per decidir on vols viure. Tots sabem que els millennials ara mateix decideixen on volen viure, decideixen on volen treballar i decideixen de quina manera volen col·laborar.
Sí.
No són els 50, o sigui, no són com nosaltres,
ja, ja.
Evidentment, no són sí. ni millors ni pitjors, són diferents, han sí. viscut d'altres èpoques, els han malcriat també en alguns
bueno,
casos.
Bueno, i... no hem fet, jo crec que no hem fet malament la feina. Hem fet el que hem heretat i que hem fet primer el que hem pogut, però que, com dic alguna vegada, ens hem adaptat bé, nosaltres, ens hem adaptat bé de l'Olivetti a l'iPad.
Sí.
Hem fet bé la feina. No, no, de vegades hem de treure una mica l'orgull, Blanca, de dir, escolta, hem fet servir el paper carbó i ara fem servir un tòner, una impressora 3D, una impressora digital. Ho hem fet bé, ho hem fet bé. Els que venen ara... parlo pels meus fills, per les meves filles. Tampoc tinc 14, tinc 3. Però que van molt ràpids,
molt.
Que no tenen paciència i que volen les coses ja.
Sí, sí, bueno, això ho ha portat a l'e-commerce també, clar. La revolució de l'e-commerce ha fet que realment doncs, siguem molt més exigents amb el just-in-time, no? O sigui, però amb tot, no només amb els productes, sinó amb qualsevol tema de la teva vida, no? I clar, no és possible. S'ha d'educar també, s'ha d'educar amb que no tot és possible al moment en què ho vols,
sí.
bàsicament perquè potser tampoc inclús no ho disfrutes.
Sí.
Però bueno, tot això és, són generacions.
Fa una estona et preguntava, pràcticament al principi de la xerrada o entrevista, diguem-li com vulgueu, què era la teva primera obsessió del dia com a directora d'aquest ens. La teva primera preocupació, quina és? Una, parlo de dues. Una, el moment de dir, ostres, tinc això al cap i ha de sortir sí o sí, i això ja veuràs com Barcelona i el consorci sumarà. I l'altra, la pedra a la sabata. Quines són?
Bé, bueno, bàsicament els projectes que ara mateix estem enfrontant, no?
Sí.
Que un és aquest del D-Factory, no? Que realment siguem un centre d'excel·lència d'IMAS a nivell europeu. Això sí. vol dir captació de centres d'innovació i desenvolupament molt importants a Barcelona.
Sí.
I això vol dir molta economia, això vol dir nous llocs de treball, això vol dir 1.500 llocs directes de treball, només amb aquest projecte. I després l'edifici de Correus, aquest impuls, que el que volem fer és solventar o ajudar a solventar la gran problemàtica que hi ha, que és que el 40% dels joves estan al paro. Tenim els joves quasi més ben formats de la història, però estan al paro. I això és una realitat. I aquesta realitat fa molta por, no? I les administracions, justament, el que hem de fer és intentar doncs, solventar part d'aquest problema. Evidentment, les aliances público-privades són importantíssimes, però els públics som els primers que també hem d'iniciar el repte de solventar aquest problema, no? Com a consorci, aquest és un dels grans reptes que tenim. I això és el que volem justament fer a l'edifici de Correus, que serà un espai de 30.000 metres quadrats. És un espai de 30.000 metres quadrats, és un edifici espectacular. S'han acabat les cartes, sí.
Normal.
Sí. Les cartes com en teníem, com les cartes, sí. És un altre tipus, bueno, com els mitjans de comunicació, doncs tot, no? Tot va canviant. I aleshores allà el que volem és tindre empreses, o sigui, corporacions, no? Després volem tindre també tota la zona de... tot l'ecosistema de startups i després la nova formació, no? No només les universitats tradicionals, com hem conegut tots, sinó la nova formació. Avui en dia molts joves estan fent la seva formació a la carta, com fan Netflix. És a dir, directament allà, per exemple, a la incubadora que tenim, hi ha un jove que va dir... Bueno, jo és que no... Jo a la universitat m'avorreixo. Diu, jo mai he fet la meva pròpia formació a la carta i, bueno, bàsicament ara mateix està facturant el que vol, produint, i està fent la seva formació a la carta. Tot això ja està passant als Estats Units des de fa temps. Per què? Perquè hem de també doncs, modernitzar molt les universitats.
És a dir, com a resum de l'entrevista, sí, és que ja sé que hi ha publicitat, ja, però és que em quedo amb el testimoni d'aquest jove dient que no, que la facultat això és una cosa antiga, no m'has dit la xifra i fas bé de fer-ho públic, de no fer-ho públicament, d'estar guanyant el que vol, i de fer la seva formació a la carta. Això està existint, i està existint, a Barcelona.
Sí, i la veritat és que, evidentment, nosaltres no som en contra de ningú, ni molt menys. No? Nosaltres el que hem de fer és sumar tots aquests stakeholders, aquest ecosistema, perquè justament què passa? Que ens hem trobat moltes vegades que quan tu acabes de la... O sigui, que els graduats, quan surten, estan com a 5 anys per trobar feina. Clar, això és un gran problema. És a dir, la universitat i l'empresa han d'estar alineats realment des del principi, des del primer dia que aquella persona entra a la universitat, des del primer any.
Sí.
Això al seu moment bueno, eren les pràctiques i tal. Clar, això d'aquí ha canviat molt. Per què? Perquè la dinàmica d'una empresa privada és molt dinàmica. És a dir, els empresaris, ara mateix, i les grans empreses, sobretot les tecnològiques, busquen perfils digitals que no troben, que no troben. I sí que hi ha una demanda real. És a dir, nosaltres tenim empreses al Polígon Industrial de la Zona Franca, de fet, l'última que es va incorporar, que estan contractant cada setmana 20 enginyers. I se'n fa un fart per trobar-los.
Potser convindria, no sé si comunicar al jovent que... Hi ha aquest tipus d'oportunitats? No ho sé, ho desconec.
Bueno, la part de l'activitat de Correu serà aquesta, no? Justament nosaltres aquí actuem com a inversors i com a creadors de l'activitat i gestors, i el que volem és que el centre de l'activitat d'aquell projecte sigui el jove, és a dir, el jove tingui una oportunitat real de futur, i l'oportunitat real de futur passa per tindre feina.
Amb aquesta frase i amb aquest silenci que m'apassiona, acabem la xerrada, l'entrevista amb Blanca Soriguer, natural de la Pobla de Segur, 1973, disculpa per dir l'edat, hi ha gent que no li agrada, però és el que posa el seu perfil a internet. Blanca, una dona que mana, que dirigeix a un consell directiu d'una institució de l'Estat. Entenc que, i amb això acabo, això forma part d'aquest nou sistema afortunadament, en el que la dona està posant al capdavant, a la part més alta de la piràmide. Entenc.
Bueno, sembla que sí.
Ja tocava. I com a home, encara no em sento responsable de moltes coses, doncs disculpes, perquè l'obsessió dels homes, dels mascles, ha estat, més que obsessió, ha estat lamentable durant molts anys. Tant de bo que les coses canviïn. Blanca, mil gràcies per venir als 50ers. Tinc la impressió que aquesta dona, amb força, podria estar parlant aquí 8 hores i tindria la mateixa intensitat al minut 1 de l'entrevista quan ha dit hola, Sergi, bon dia, no sé a què vinc, que al minut 181. Però és ella, Blanca Soriguer. Gràcies, Blanca.
Moltes gràcies.
Un plaer. A vosaltres us deixo 4 consells, una cançó, que és la de sempre, que ara no em recordo, la de sempre, i ara no me'n recordo quina és, amb la memòria que jo tinc. Sí, el Sweet Caroline, per favor, el Sweet Caroline. Tot un himne 50 que ens acompanya i que sigui un himne, com sempre, de bona voluntat. Demà més, i no sé si millor, s'intentarà, amb Carles Francino i Laia Bonet, de l'Ajuntament de Barcelona. Un plaer, un petó, sigueu feliços, sisplau.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A DirectBus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosc.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosc.cat. Llegeix-ho tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosc.cat. Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas.
Arriba la primavera i amb ella el bon temps. I tots sabem que no hi ha millor manera de celebrar-ho que fent un vermutet al sol. I quin millor producte per fer el vermut que el d'Espinaler? Bé, suposo que ja saps que al mes de juny Espinaler celebra el seu 125è aniversari. Des d'Espinaler no volem que te n'oblidis. Per tant, vine i gaudeix a una de les millors botigues gourmet de Catalunya, a l'Avinguda del Progrés número 47 de Vilassar de Mar, o bé, des de l'ordinador mòbil o tauleta, entra a espinaler.com/tienda i compra de forma ràpida, còmoda i segura. Celebrem 125 anys al teu costat, fent arribar la millor qualitat a la teva taula. Gràcies, Espinaler.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra. How can I hurt when I'm holding you? Touching a wall, reaching out, touching me, touching you, sweet Caroline. Good times never seem so good.
Sing it with me or what? All right, take a breath. Here we go. Sweet
escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.